passa un minut de 4:45. Com us anunciàvem abans, l'última mitja hora dels dimecres a la Fórmula Estel és per a l'espai Naturalment Doctor Pros. A partir d'avui, cada dimecres, prengueu nota, cita amb la medicina natural, amb testimonis i amb els savis consells del doctor Pros. Ens acompanya, com sempre, i així serà també en aquesta temporada, amb el Toni Huguet a les vies de so, salutacions novament de l'Ignasi Miranda, i ens acompanya, com dèiem, el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Doctor Pros, bona tarda i benvingut novament, ben trobat.
Gràcies, Ignasi, bona tarda.
Com està?
Molt bé.
També ens acompanya avui una pacient que serà avui testimoni. Es diu Josefina Vázquez, té 71 anys i fa anys que visita la consulta del doctor Pros. Ens parlarà, entre altres temes, de com es pot pal·liar de manera natural l'efecte o els efectes dels tractaments de quimioteràpia per al càncer de mama. Josefina Vázquez, bona tarda, benvinguda.
Hola, muchas buenas tardes.
Com està?
Muy bien, muy bien. Aquí contenta de...
Ja la veus, no?
Sí.
Quin somriure, no?
Ja ens havia visitat Josefina Vázquez a l'espai Naturalment Doctor Pros el febrer passat i avui molt contents de tornar-la a tenir per explicar-nos moltes coses. Primer de tot, doctor Pros, aquest estiu com ha anat? Em sembla que ha fet moltes coses relacionades amb la medicina natural i ens les podrà explicar. Digui'ns.
Bueno, és allò que a vegades quan et pregunten i què aquest estiu? Pues jo he estat a Hawaii, l'altre he estat a Suïssa, no? L'altre he estat és igual, a la Costa Brava, no? Doncs jo he fet una immersió cultural.
Avui li demano els deures, el té els deures fets, eh?
Sí, sí, perquè saps què passa? Allò que els llibres es van acumulant, no? I es van acumulant. I la veritat és que, esclar, aquest mes d'agost, que també he treballat una miqueta, no? Però m'he tancat allà a Solius i llavors hem agafat tot això que ja veus aquí. No t'he portat els llibres, però m'agradaria comentar algun d'ells, no?
Aquest estudi. Digui, quins llibres són, els títols.
Aquest, l'estudi de Xina, que és un estudi fantàstic d'un tal, un metge americà, un investigador americà, Colin Campbell, no? Que ha fet molt soroll perquè és un llibre que tira per terra moltes teories. És un llibre valent, és un llibre que explica que el nostre enemic potser més proper és precisament la proteïna animal. És a dir, que la proteïna animal, el que diem la carn, que diem el tall, que és aquella cosa típica quan...
I que ens pensem que l'hem de menjar dues vegades al dia, no?
Exacte, t'arriba la gent a la consulta i si els hi proposes doncs, una monodieta, allò de menjar, i escolta, tu, i el tall? No? Bueno, doncs aquest home demostra d'una forma científica, és a dir, que aquí... No hi ha incontrovertible que un excés de proteïna animal ens pot posar malalts i és la causa del càncer de colon. Però també parla de la llet, és a dir, com un altre gran enemic, que ara en parlàvem precisament la Josefina, la llet, almenys la llet des de fa uns anys que va aquí, que nosaltres això ja ho hem... No és que ho hàgim denunciat, però ho estem criticant, que de la llet només conserva dos aspectes, el color, no? El color i el nom, però el que més el que hi ha dintre no ho sap, jo crec que no ho sap ni Déu, probablement. Doncs aquest estudi de Xina posa en evidència els perills de la llet, la proteïna de la llet, la caseïna, està directament relacionada o íntimament relacionada amb el càncer de mama. Per tant, fem-ho revisar. I a més hi ha una cosa interessantíssima que també explica que per primera vegada a la història de la humanitat ens diu que les generacions d'aquests pares avui, que deuen tindre 35, dels 30 a 40, és la primera vegada a la història de la humanitat que aquests pares veuran morir de malaltia els seus fills abans que ells. I això s'explica precisament per aquesta alimentació, jo diria, tan artificial, aquesta, el que en diem, es coneix ja com a comida basura, no?
Aquesta alimentació artificial produeix un cicle vital artificial també, perquè no és normal que es morin els fills abans que els pares.
Pues això passarà en aquesta generació i fixa't que sovint quan ens trobem allò que les famílies es troben i que fa dies doncs, o setmanes o mesos, no? I pregunten què fan els nens. Uf, el nen, però això no el coneixeria, o sigui, fa 1,90 m i té 20 anys, no? Diu, i calça un 45 o un 46. Això passa perquè, clar, com que els hem inflat literalment doncs, a productes lactis, mengen proteïna tota hora, mengen pollastre. Nosaltres menjàvem abans pollastre de tant en tant, no sé si te'n recordes, quan érem petits, era una cosa... En fi, doncs, esclar, un pollastre que tots són antibiòtics, una llet que tots són hormones, una carn que vés a saber el que menges, tot això genera un creixement artificial i aquesta és la raó per la qual probablement passarà aquesta, això que acabo de desmentar.
Doncs ens ha recomanat el doctor Pros l'estudi més complet mai fet sobre nutrició, l'estudi de la Xina, de Colin Campbell, un investigador americà. No sé si vol citar, encara que sigui més ràpidament, altres títols.
Citaria moltes coses, però jo espero que aquest estudi, aquest llibre que tenim aquí a sobre taula, Ignasi, m'agradarà anar-lo comentant a l'ullar de l'any, perquè jo, si fos el responsable doncs, de la Facultat de Medicina, obligaria ja, des del primer curs, quan l'estudiant entra, la lectura diària d'aquest llibre.
Doncs bé, uns deures molt extensos que ja no podem completar del tot, però no sé
si... Ho anem fent a l'ullar dels programes,
doncs,
eh?
Doncs els propers programes ens comentarà altres llibres perquè ha fet molta feina el doctor Pros aquest estiu. Bé, doncs avui amb Josefina Vázquez, com hem dit, de 71 anys, gallega de naixement però catalana d'adopció, no? Suposo.
Sí.
Ja porta molts anys aquí a Catalunya.
Sí, 50.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do.
Sí, va ser d'aquesta onada de desenes de milers de gallecs que viuen a Catalunya.
Pues sí, podia parlar el català, que de hecho lo sé leer, però no, nunca lo he hablado.
No s'ha animat. El gallec sí que el parla, suposo.
Sí, el gallego sí.
Molt bé. Bé, doncs, tot donant als oients la possibilitat d'entrar en directe, que ja saben que ho poden fer, aquest és un espai de participació, podeu trucar-nos per dir la vostra sobre qualsevol tema de medicina natural, avui especialment doncs, les seqüeles dels tractaments contra el càncer de mama, podeu trucar-nos al 93-409-2774. Atenció, acabat en 4. 93-409-2774. Bé, no sé si podem preguntar, doctor Pros, primer a Josefina Vázquez, com va anar a parar la medicina natural i
bueno,
quin ha estat el seu recorregut.
La Fina és una persona que després de tindre l'ensurt, no?, de patir un càncer de mama, clar, ella no es va conformar amb els tractaments habituals, és a dir, amb els protocols, no?, sinó que va buscar alternatives i d'aquesta forma va aterrar un dia a la consulta. No sé, perquè és una dona que jo crec que portes l'antena molt alta i, per tant, qualsevol cosa puntual, tu ja estàs assabentada. I m'agrada perquè cada vegada que ve la consulta vens amb un llibre nou, és una persona que no para de llegir, llavors m'interessa molt, m'has donat consells molt interessants, no? Avui jo, potser aquests llibres que tenim aquí, doncs també segur que ella acabarà llegint algun.
Molt bé.
Bueno, yo fui a la consulta, bueno, hice toda la medicina, lo que me tocaba, la quimio y la radio. Estuve muy contenta porque me operaron la residencia y realmente estoy muy contenta con los médicos, con todo lo que he tenido. Pero, claro, es muy duro la quimio. A mí no me dejaba ni respirar, no me dejaba vivir así como muy bien. Y empecé a buscar. Entonces encontré aquí para hacerle lo del ozono. Ajá. Que era lo que más me empecé de principio. Empecé a buscar por todos los médicos y al final terminé con él, que lo hacía sin saberlo yo. Entonces, en esta consulta para mí ha sido, digo, no es algo más de aquí ya, porque ese es la luz, la belleza, la limpieza, la gente preparada que hay aquí, la médica que me lleva más ahora que sana, es un ángel. Porque es de una sabiduría tremenda. Él también, porque él ya lo seguía hacía muchos años. Lo había seguido por la dieta a la avena y por cosas. Luego había leído un libro que explicaba cuando había montado el curatel allá en San Feliu.
Curatel Hipócrates, sí.
Sí, entonces ya seguía...
Me seguías un poco por...
Sí. Dios, yo pensaba, una vez en Biocultura me dieron... hablaron del balneario. Y digo, pero todavía existe el doctor Pros y no está muerto. Dije yo, porque eran tantos años.
Tenía sensación que el conocía, feía muchos años.
Muchísimos años. Que las chicas se ríen o dice que va. Y dice, hoy pues yo conozco. Empecé a decirle y me regalaron hasta un libro de él que yo ya tenía. Las chicas de contentas que supusieron. Y entonces en este sitio yo gané. Yo tenía confianza en mis médicos, en el operador, entonces tenía mucha confianza. Y aquí, pues aquí haciendo aquello y esto. Pues és així com estoy de sana i de contenta i de...
Completem. Sí. Tu sempre expliques que quan anaves a fer quimio, no?, i veies les teves col·legues de quimio, doncs, clar, ella tenia una vitalitat que potser les altres no lucien, no? I llavors ella explicava que això és gràcies a que quan li fèiem durant la quimio, nosaltres paral·lelament fèiem una aplicació de zona. És així, no?
Sí, jo hice todo esto alternativo... haciendo la quimio y la radio ya. O sea, el ozono ya lo hacía, la vacuna también, o sea, la vacuna...
Mis colegas, es decir, de los cuales tú estás tan contento, del Vall d'Hebron, ¿ellos entendieron? ¿Ellos han sabido?
Yo nunca les dije, yo a ellos no les dije nunca nada.
No.
Yo eso me lo hacía por mi cuenta. Ellos
tampoco necesariamente han d'estar-hi en contra, ¿no? Si es un cumplement que beneficia a la pacient.
Pero ellos me hacían los anales y me han felicitado siempre, pero qué bien estás, bien tienes el hígado, cómo tienes... Cómo uy, un día me dijo el oncólogo, dice, estás más oxigenada que yo.
Doncs vostè ja els hi podria dir, ¿no? Per sí. Quina raó és?
Entonces, bueno, yo le decía, digo, sí, que me he hecho... Les preguntaba, porque digo, a lo mejor me dicen que es incompatible y me cruzan ahí. Por eso no quería... Digo, yo estaba convencida de lo que estaba haciendo, pero
claro.
Ellos a lo mejor luego me decían, no, esto no se puede hacer, y no, al final sí que decía que me había hecho el ozono y la vacuna, decía, ah, sí, dice, ya estoy yo diciéndoles también que el ozono, que lo miren y tal.
L'ozonoteràpia, amb aquest gas que té tantes propietats naturals i que ajuda tant, doncs també serveix per compensar l'agressivitat, podem dir-ho així en termes col·loquials, l'agressivitat de la quimioteràpia i la radioteràpia.
S'han fet molts estudis sobre l'ozó i ara doncs sembla ser que en situacions similars a la de la Josefina, doncs ajuda a que potser la quimio inclús sigui més efectiva, que no hi hagi una davallada immunològica massa important, sí. Donat que l'ozó, tal com l'apliquem, doncs, té un efecte immun estimulant, i tot això fa que llavors, esclar, ella es troba com se troba. Jo el que clar, em feia gràcia és preguntar-li això, si alguna vegada havia algun col·lega meu havia tingut curiositat en saber, perquè hi ha coses que tampoc s'expliquen. És a dir, que clar, si jo soc oncòleg i m'arriba ella i m'explica que va amb un metge que li posa ozó, clar, a mi m'interessarà saber allò com a metge, perquè això pot ser interessant per a altres pacients, no?
Sí, però
això,
jo...
No obstant, no...
És que jo...
No massa sovint.
El médico que tenia no era el cap... Entonces yo tampoco tenía miedo, porque yo me llevaba muy bien con él y tampoco quería comprometerle en ninguna pues, cosa, porque yo sé que de todos los sitios llevan un protocolo que no...
Clar, tenen un equip, no?
Un equip,
Sí, però a vegades també hauríem de ser més valents, tu. Hauríem de ser més valents, que és el que...
Jo faig servir això perquè hi crec
sí,
i ja està,
sí,
no?
Sí, i dir les coses en veu alta i, sí, és una miqueta... Pues bueno, la situació de Catalunya vers Espanya. És a dir, escolta, si potser haguéssim sigut més valents de veritat, no estaríem així. És a dir, jo crec que hi ha una altra cosa que voldria aprofitar. Ara estàvem parlant, un dels llibres d'aquests que he llegit, que és interessantíssim, parla dels perills del gluten, o sigui, del pa. És a dir, aquí ja hem criticat moltes... No, bueno, criticat. Estem... Cada vegada es posa més en evidència els problemes del blat, i per tant la presència del gluten, aquesta, que ja no parlem d'intolerància al gluten, sinó que el blat està tan hibridat, tan manipulat, que en aquests moments apareix en les farines una proteïna que nosaltres no estem en condicions d'assimilar, i sembla que això té greus prejudicis en el cos.
O sigui que és més, no? Per l'alteració de la naturalesa del gluten que no pas per
sí.
La intolerància.
I llavors aquí, com que és un país, el nostre, que el segell identitiu, o no sé com ho diria, és el pa amb tomàquet, doncs ja veus si aquest pa amb tomàquet nos ha entorpecido la mente, perquè moltes malalties, inclús malalties esquizofrèniques, malalties mentals importants, poden canviar d'una forma substancial en el moment en què eliminem el gluten de la vida diària d'aquell pacient psiquiàtric, no? I això passa en moltes altres malalties. O sigui, en aquests moments, per tant, hi ha quantitat de literatura, però a més d'un nivell científic molt important, denunciant els perills del blat, no? A veure, i no tan sols
el
blat.
Quina alternativa hi ha? El pa integral?
Bueno, no, a veure, en aquests moments quan, escolta, estem rodejats de gent que tenen malalties celíaques, no?
Sí.
Llavors, doncs, hi ha alternatives. Llavors, és qüestió de buscar farines que no tinguin gluten en la seva composició. I inclús hi ha pa, en aquests moments estan apareixent fleques que presenten pa sense gluten. Però aquest és un tema interessant que també m'agradarà a l'ullar dels futurs programes anar-ne parlant amb casos que hagin fet l'experiència, no? Uh-huh. Tu ara, jo li he preguntat si prenies pa i què m'has comentat?
Pues que empecé un poco con menos gluten, que es el de espelta.
I que algunes però... vegades al prendre pa, algun mal de panxa...
Sí,
no?
Sí, sobretot tenia, no como mucho, porque soy prácticamente vegetariana, y en cambio tenía la barriga siempre hinchada. Entonces, sí,
exacte, és un dels trets, sí. Per tant, és a dir, és una evidència de que sí. Hi ha alguna cosa que no funciona, però, és clar, això ara s'ha investigat molt. I, per tant, ja sabem, i ja es pot parlar en propietat, de que el pa és una amenaça sèria per la salut, precisament per les manipulacions a les que ha estat sotmès, no? Uh-huh.
Doncs bé, avui parlem, evidentment, amb el doctor Miquel Pros, primera edició de la nova temporada a l'espai Naturalment Doctor Pros. Amics oients, ja sabeu que podeu prendre nota del nou horari a 4:45 de la tarda. És una estoneta abans de l'horari de l'any passat. Per tant, encara dins l'última mitja hora de la Fórmula Estel, a 4:45 de la tarda, cada dimecres a Ràdio Estel en directe, Naturalment Doctor Pros, espai de medicina natural. Avui ens acompanya, juntament amb el mateix doctor Pros, Josefina Vázquez, que als seus 71 anys doncs, ha vist superat un càncer de mama i també ha vist compensats o pal·liats els efectes de la radioteràpia i la quimioteràpia, sobretot gràcies als tractaments amb ozó. Algun altre motiu l'ha portat també a la medicina natural o bàsicament ha estat aquest?
No, a mi, per a mi, esto, luego lo hago toda la alimentació...
També demana consell.
Sí, o, sí, entonces...
Coses, dietes...
Sí, incluso...
Bueno, he fet una, alguna revisió, no?
Incluso coses que m'ha dat la doctora para...
Algun complement, vols
dir? Algun complemento natural, sí.
Hombre, jo la veritat és que la gent va molt despistada, en general. La gent va molt despistats perquè, clar, mira, avui mateix, una primera visita, una senyora també que ve de Lugo. Per tant, una gallega que, és clar, quan... avui, quan t'arriba una persona a la consulta, no, Ignasi, no és fàcil, perquè no t'arriba per un problema de Verdi, o ja no parlem un tema de càncer, que ens hi trobem cada vegada més, però cada persona que t'arriba arriba amb 15 o 20 coses, és a dir, és hipertens, té el sucre alt, insomni, no dorm, pren pastilles per això, per allò, aquella pastilla li ha fet malbé doncs, el ronyó, llavors s'ha de tractar pel ronyó, bueno, i etcètera, etcètera, etcètera.
És un cúmul de problemes, tractats químicament, molts d'ells, no?
Tot, com ho fas, tot això, quan t'arriba una persona que te ve amb aquestes receptes de 10 i 12 coses? És a dir, clar, també la gent... bueno, doctor, i suposo que no em treure res. Home, és el primer que fem, començar a retirar coses que sabem que no els hi podem treure amb garanties que els hi passi res, no? Però avui és quelcom habitual. Doncs aquesta persona, és clar, dius, és lògic que el que t'expliquen consulta amb el metge de medicina general, consulta amb l'especialista, consulta amb el subespecialista, que si TAC, una ressonància, una placa, en fi, un anàlisi de l'altre, total per res, perquè arriben a la consulta i estan igual de fotuts que quan van sortir la primera vegada el metge de capçalera. I la veritat és que, per això dic, tothom va molt despistat i jo crec que la medicina natural hauria de ser quelcom que estigués molt més present avui a la medicina. Jo no sé si el moment en què doncs, canvi la identitat política, tot això també pot canviar. Jo no sé si pot... No ho sé, no, tu, Ignasi, estàs més al corrent, no?
Però bé, m'agradaria... Som observadors de l'actualitat sí, i, no? I, en tot cas, pensem que passi el que passi. Amb el futur de Catalunya s'hauria de tenir en compte la medicina natural.
O sigui que...
Això no és una qüestió de ser independents o no. Sí,
no, però obrir una mica les mentalitats. Estem molt encarcarats. Estem molt encarcarats i llavors passa que situacions com la teva, Fina, que, clar, ella diu, jo no em conformo, estic molt content, ho has dit, hi ha gent que no està tan contenta, avui acabo aquesta visita que acabo de rebre, ha estat molt interessant perquè, diu, literalment, diu, ella va tenir una experiència brutal. Tu, el seu ginecòleg, va anar perquè tenia un desprendiment de bufeta i li va dir, vingui, que li faré 3 punts, 15 minuts de quiròfano, s'hi va passar 3 hores. Aquesta persona te la portaré aquí perquè m'agradarà molt, perquè està molt rebotada de la medicina, com tants i tants i tants d'altres, i resulta que va ser un diverticle. El metge aquest ginecòleg, o cirurgià ginecòleg, es va atrevir a operar, bueno, escolta, a posar en un tema que no li corresponia. Literalment, diu, em va destrossar la salut. No? Va acabar a la clínica Puigverd per reconstruir tot el que l'altre li havia fet. 3 cirurgies, una darrere l'altra. O sigui, 4 cirurgies, està escrit, ho veus aquí davant? 4 cirurgies.
Sí.
I llavors ella m'explica, al despedir-me, diu, doctor, diu, a partir d'aquesta experiència he agafat una gran fòbia als metges.
Això és una visita primera d'avui mateix.
Mira, 16 de setembre.
Sí. Doncs
vull dir que això és el que
ens emplacem que vingui, si vol, com sempre. Tots els pacients venen lliurement.
Ens trobem amb uns sidrals que llavors dius, bueno, i llavors què fan? O sigui, què estan fent els hospitals? O què fem els metges? Tu, no ho sé, fem-s'ho mirar. Per tant, torno una vegada més, estic molt content d'aquest estiu que m'ha donat per, doncs, això, no? Fer una immersió, perquè hi ha coses interessantíssimes.
Els metges han de seguir estudiant, sempre,
No es pot parar.
No és una qüestió de la facultat, després s'ha de seguir estudiant.
No es pot parar. Però aquesta és la realitat. Jo penso que, i reclamo que ens hauríem d'obrir, és a dir, que no és únicament sempre el protocol, obrim una mica els nostres horitzons, no?
Passen 6 minuts de 3:45, us acompanyem des de l'espai, naturalment, doctor Pros, en l'última mitja hora de la Fórmula Estela, 4:45, cada dimecres. Encara tenim uns minuts per oferir-vos la participació, si voleu, via telèfon. Ens anirem acostumant tots a aquest horari i segur que alguns dels oients estan interessats a plantejar temes relacionats amb la medicina natural, potser avui amb l'alimentació, que de vegades es veu molt alterada a l'estiu, en moltes èpoques de l'any, no? Podeu trucar-nos, recordem, al 93-409-2774, 93-409-2774. Deia, doctor, però sobre
l'alimentació. Sí, no, això de l'alimentació que tu, com molt bé dius, la nostra
Josefina, també,
invitada, que és el que hem anat retocant, no? L'alimentació és algo molt important, però jo el que aspiraria, el que m'agradaria és veure això, doncs una apertura, no?, en la medicina en general, no? I quan dic una apertura, tant a la pròpia facultat, perquè els metges surten d'allà i són, s'acaben convertint en prescriptors de medicació. És a dir, no hi ha una personalitat pròpia. Tot s'acaba, doncs, aplicant un medicament com si la química fos, doncs, una mena de Déu que ho resol tot. Y
sí, no he tenido ese problema con los médicos que me han tocado. Yo he decidido que tenía que hacerla.
Afortunadamente, sí.
Segur que no es l'única, també. S'ha de dir tot.
O sea, no tuve ningún problema, eran gente joven. Yo también tenía mucha confianza en mí misma porque estaba haciendo desde el principio el tratamiento y eso me daba a mí una seguridad tremenda. Yo nunca he tenido que tomar un medicamento de lo que me daban allí y nunca me han dicho, pues tienes que tomarlo, qué bien, qué mejor, que si no lo tomas mejor. O sea, no he tenido nunca fiebre, nunca tuve que ir de urgencias con todas la información que te dice, si te pasa esto tienes que irte de urgencia. Incluso cuando empecé la radio, yo ya estaba haciendo todo.
La
vacuna de la vacuna y la
sí, bueno, aquellas vacunas
y el ozono. Entonces, cuando llegué
al hemoterapias.
El chico, que era el que se encargaba de el enfermero, me dice, ¿quiere que le vayamos a buscar a casa en una, porque van coches a buscarte a casa? Y me quedé tan así, digo, así, digo, tan mal me voy a poner. Entonces él dice, me mira, porque yo iba como ahora mismo. Entonces dice, ¿a casa? Digo, no sé, yo vengo en el metro. Dice, a usted en el metro. No le hace falta, porque usted no va a tener, usted va a estar mejor cuando termine de la radio que cuando ha empezado. Me dio como una fuerza, o sea, porque él se dio cuenta de que me había asombrado. Me tiene que ir a buscar a casa para la radio, pues me va a dejar peor que la quimio. Y entonces él tuvo una gran psicología y siempre le he querido mucho. Cuando voy allá siempre lo saludo y dice, ¿qué le dije yo? Es que yo la vi con esa, que digo, pensaba que la había asustado y que digo, a ver si se va a desmoronar y va a tener que venir en una furgoneta.
Bueno, yo te veo en una actitud, potser, positiva.
Sí, pero es porque iba a este centro y hacía todas las cosas. Bien, es verdad que también la gente, a veces que me preguntaban, porque muchos se les habían caído las uñas, y a mí no, y las llevaban vendadas, y les decía, no, es que mire, yo estoy haciendo, si quiere. Yo les decía, yo llevaba los papeles para enseñarles, pero no, la gente no me preguntaba, no me decía, ¿y dónde lo hace? Entonces, si tú no quieres, no puedes hacer nada. Incluso un médico no te va a decir lo que tienes que hacer, porque a lo mejor aquella se va a decir, mira, pues el oncólogo me dijo que me haga esto, y esto me ha ido mal, o sea, no es tan fácil tampoco para ellos. Yo he tenido gente joven, y muy bien, o sea, yo estoy contenta en ese sentido. Y yo aún más contenta estoy de seguir en el centro de doctor Pros, porque aquí ya tengo la salud cada vez más alta.
Doncs recordem que el doctor Pros, a la seva consulta del carrer Muntaner 551-553, el telèfon és el 93, 212-15-04, el tornem a donar, 93-212-15-04, per aquells que vulguin demanar hora a la consulta, preguntar pels balnearis, preguntar per Solius, hi ha moltes coses, no?, que es poden preguntar en una primera trucada, doctor Pros.
Sí, bueno, fem moltes coses, que ara tu em deies que ens vas conèixer pel tema del balneari, no, Josefina? Que...
Per un balneari respiratori, va
ser. Ah, però això mucho antes de estar enferma.
Però tu conociste el balneari en una de les feries aquí en Barcelona, tal vez, o com fue?
No, jo conocía lo del balneari, lo que explicaban del agua del mar, y yo ya me interesaba, pero entonces no estaba enferma. O sea, yo todo eso lo sabía de antes. Lo que sí fui a Solius cuando ya estaba enferma, porque entonces estaba, me hacía mucho daño la... Y pedí al médico que me quería ir a... Que tenía que pararla, porque no aguantaba, que me quería ir afuera a respirar, al campo.
Amb la vitamina N, doctor
sí.
Bras.
Entonces me fui a Solius e hice la dieta, estuve haciendo, comiendo lo de la avena,
la vitamina N, que li expliquem, sí. Perquè ella no sap de
sí,
què
va. De la natura, eh? N de natura.
Ah, sí. Pues allí estuve bien, hasta bebí un poquito de vino y, bueno, estuve muy bien, podía respirar y vine como también ya más fortalecida, porque era la confianza que yo ganaba también en mí. Uh-huh. O sea, que eso también para mí era la naturaleza y la confianza de que estaba haciendo cosas alternativas que sabía que me iban... Yo estaba convencida que me iban bien, porque hay un equipo muy bueno ahí de gente. O sea, luego fui a otras cosas, fui al osteópata, que tenía ahí, que es una mano de santo. Toda la gente ha buscado un equipo de gente muy, muy... como una medicina alternativa, como muy buena. Uh-huh.
¿Sí? Tenim 2 minuts aproximadament encara, potser per acabar, i tot agraint la presència de Josefina Vázquez, doctor Pros.
Jo només hi volia preguntar, Josefina, tu abans de vindre a nosaltres, abans que et passés lo del càncer de mama, la teva alimentació era vegetariana o no? Entonces...
No, però era alternativa, buscando. Ja havia hecho dietas de avena...
Estava
ya...
preocupada per millorar
l'alimentació. Sí, sempre estava preocupada. Sí. Des de que llegué aquí.
Molt bé. Algun consell general, ja que avui hem parlat diverses vegades d'alimentació, i tenint en compte que per a molts dels qui ens escolten ara estem en una etapa de canvis d'hàbits, no? Després de l'estiu, després de les vacances, per a molts tornem a la normalitat. A vegades hi ha allò que diuen, potser no sempre amb rigor, de la depressió postvacacional o de la rutina, que de vegades ens falten forces per tornar-hi. Algun consell donaria, sobretot referit a l'alimentació?
Bueno, doncs precisament recollint una miqueta el que he dit abans sobre que la gent comencin a interessar-se de veritat en allò que menja, en allò que es porten a la boca, perquè a vegades sembla que, bueno, escolta, un tros de pa és un tros de pa, no? Pues no, és a dir, el pa ens pot posar malalts i, per tant, doncs, potser buscar un pa que no tingui tant de gluten, tirar-se cap a un pa d'espelta, no? En quant a cereals, buscar aquells cereals que potser estiguin ja una mica més allunyats del blat, donat que el blat està excessivament manipulat, i llavors doncs, anar cap a una quinoa, i naturalment la cibada. Hi ha un dels llibres, que ja ho comentarem l'altre dia, que també és un llibre que ha sortit ara aquest any, d'un metge belga, que en la piràmide, allò que hem estudiat, saps, allò dels aliments, la piràmide, sí. On els carbohidrats, precisament, estan a la base, l'únic carbohidrat que ell permet, i ell ha modificat aquest triangle de l'alimentació, és la cibada. Bé, per tant, la recomanació seria, doncs, recuperem la cibada, sobretot per sopar ara, que ens donarà aquella força per tirar endavant durant tota la tardor i per entomar, doncs, un hivern ple de salut.
La cibada, sopar no massa, sopar poc, oi?
I d'hora.
D'hora, reduir la proteïna animal, no cal menjar-ne cada dia.
Menjar molt a poc, Ignasi.
També, sí, sí.
Ojo amb l'aigua, sí, sí. Beure aigua fora dels àpats i no tanta. També...
No concentrar-la tant en els àpats, sinó
un altre tema
regularment.
Que a mi em preocupa molt és la qualitat de l'aigua, que això també n'hi hem parlat, l'aigua que ens bevem, que potser també ens posa malalts.
I tant. Doncs en parlarem, sens dubte, ja ho crec. Gràcies, Josefina Vázquez, pacient afectada per càncer de mama de 71 anys i ja ha superat aquest problema. Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies, doctor Pros. Fins dimecres vinent a 4:45, si Déu vol. Adéu-siau.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Naturalment, doctor Pros, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dissabtes a les 6 de la tarda.